Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat.
Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat.
Bon dia de vesprà, benvinguts i benvingudes una vegada més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i convidades i una vegada més vos hem portat a un convidat molt especial.
Pues jo sóc Lluís Miquel Campos, nascut a València, de mare valenciana, de pare de León. Mon pare va vindre a València en la postguerra, fugint de lo que li podia haver passat. Va conèixer ma mare. Jo sóc d'este barri, precisament del barri de l'Eixample de València. Vas néixer ahí en el carrer Ciscar, que estava molt proper d'aquí d'on estem ara. I bueno, m'he criat en, diguem, en una, en un ambient de postguerra, en un barri que en aquells moments era un poquet elitista, era la Nova València, l'Eixample, Colón, tot això. I com a elitista era una ciutat en la que jo no vaig sentir parlar valencià, per exemple, ho poso com a exemple, mai en la vida. Menys en unes pescateres que n'hi havia, una botiga de peixos, d'unes dones del Cabanyal que tenien enfront d'una casa, i ahí era l'única manera de sentir parlar en valencià, en este barri. Cosa curiosa perquè elles, les pescadores, intentaven parlar en castellà i ho parlaven malament, m'entens? Parlaven amb molt d'accent i barrejant paraules. Això vull dir perquè la meua, diguem, tota la primera etapa de la meua vida va ser molt, molt de capital en només un idioma, que era el castellà. Inclús l'ensenyament, vaig estudiar aquí en el col·legi de Maristes. En fi, jo en la vida havia sentit, home, sí que havia sentit i tal, però anava al poble, era a Canyada, a Paterna, no li van dir, sentia parlar valencià, però... I vaig començar a parlar-ho, diguem, quan vaig entrar en la universitat. Perquè ja era, llavors estic parlant de l'any 60, crec que vaig entrar en la universitat, i allí pues, n'hi havia una certa ona de gent intel·lectual que començàvem a estimar la llengua. Entens? I eren estudiants que venien d'Alcoi, d'Alacant, de València, dels pobles, i ja hi me vaig adonar de que teníem una història la qual m'interessava i que anava a fer força per a que no es perguera el valencià. Vaig entrar en contacte allí en la universitat, per exemple en Raimon, que començava en aquells moments a fer les primeres cançons. Raimon, després hi havia un parell d'amics que eren Alfons Cucó i Manel Ardit, que eren estudiants en la universitat, el que ara és la nau, la universitat. Jo me vaig matricular després de fer experiències que mon pare volia que fora aparellador o arquitecte tècnic o algo relacionat amb la construcció. Vaig començar a estudiar això i a mi no m'agradava. I al final vaig acabar matriculant-me en la universitat d'ací i després matricular-me en Belles Arts, passant primer per decoració, que vaig fer uns cursos en París de decoració, perquè m'agradava molt el teatre, m'agradava l'escenografia. En el 61 finals vaig crear un grup, bueno, d'amigatxos d'aquí del barri, que eren primer Los 4Z, perquè cantaven el que estava de moda aleshores, de cançons italianes, etc, etc. I al poquet temps, vull dir, l'any 62, principis del 63, Alfons Cucó i Manel Ardit mos van fer unes traduccions de cançons al valencià. Mos van fitxar, bueno, vas conèixer, pues, eren del grup, pues, el Jean Fuster, Vicent Ventura, en fi, tota la intel·ligència, diguem, del moment en València, i que ells també pensaven de que el nostre grup, com ja havia eixit Raimon en el seu famós disc del vent, que el següent pas seria un grup d'aquí de València que cantara cançons, i estaven molt obsessionats que foren cançons que es pogueren ballar, perquè també estava de moda això de los guateques del diumenge, que anaven allí, posaven discos, jo què sé, de Johnny Hallyday, de Renato Carosone, de no sé quants, i dient, bueno, cançons en valencià, però que es puguen ballar per a posar en els guateques. I això és el que farem, gravarem en Barcelona, diversos discos, etc. No? I a partir d'ahí, bueno, he tingut una vida molt ampla dins de tal, fins que m'he convertit en un... simplement en un agitador cultural, que és el que normalment em diuen, que he passat per, des del cine, o sigui, tota l'etapa dels anys 60 del cine independent valencià, que estan Gassén, el Rivera, Casimiro Gandia, tot això, pues ja vos contaré la història de per què jo era el que posava els mitjans per a fer pel·lícules en 16 mil·límetres, etc. Passant per això, he passat per la música, he passat per... vaig muntar en l'any 77 els primers estudis que van haver d'àudio en tota la comunitat valenciana, que era Tabalet Estudis, que estaven al Coralla, i a partir d'ahí pues, vaig començar a gravar molts discos de molta gent, de molts bandes de música, d'orquestes, de música clàssica, música folklòrica, etc, etc. Després va vindre, que ja vos contaré si voleu després, com vaig començar a fer lo del doblatge. Perquè va ser a partir de l'any 83 que em van dir la Generalitat que n'hi havia un projecte de fer una televisió autonòmica, pues jo vaig posar-me a treballar pensant en el futur del doblatge de pel·lícules al valencià. He fet moltes coses més, productor teatral, etc, etc. La meva vida ha sigut llarga, vaig néixer l'any 44, crec que ja ho he dit, o sigui que en aquests moments tinc 73 tacos i ja vaig a fer el 74, però m'agrada continuar en actiu. Això és el que puc dir.
Bé, Lluís Miquel, moltíssimes gràcies, no?, per la seva amabilitat, no?, a l'hora de concedir-nos l'entrevista, i crec que tenim moltes coses per a parlar, efectivament. En parlant, no?, deixar Ciutat de València totalment a esquenes de lo que seria la llengua pròpia, no?, a esquenes del valencià, i diguem que vostè és en la universitat, no?, com també tanta gent en aquesta generació que pren aquesta consciència.
Sí, crec que va ser a partir de l'any, jo crec que del 59, diguem, que jo encara no estava... Jo vaig entrar a la universitat, recordo, l'any 60. 60, en 16 anys, ja havia fet el batxillerat superior, i era revàlida, universitari, ja no sé el que... ja no me'n recordo què feien, però això, ja te dic, hi havia una espècie de gent. Bueno, i també va ajudar molt, fija't, va ajudar molt des de la música, perquè al costat de la universitat existia, el carrer de... on està la universitat, existia el Club Universitari, que era un lloc que era el baix i després el baix, el superbaix, per baix, que allí estava el TEU, el Teatre Espanyol Universitari, estava un cineclub universitari en els quals mos passaven pel·lícules franceses, pel·lícules que inclús estaven prohibides aquí, etc. Eren uns anys molt durs, aquí quan fèiem una manifestació venia la policia a pegar-nos porrasos i tal, igual, bueno. I ja t'he dit que n'hi havia, i allí mos reunien molts, allí era pues, una mena de cafetí, que quan hicien de classe pues, teníem unes xarraetes, un gotet de vi, parlaven el Raimon, els altres, no sé quantos, i deien, pues tenim que fer això o altre o tal. Tant és així que, com anècdota, vos diré que teníem inclús en un lloc dins de la universitat, que com s'entén ja veurem, n'hi havia una multicopista d'aquelles que es diuen les vietnamites, es diuen, i nosaltres, gràcies a un porter que n'hi havia, a partir de les 8 de la vespre ens fèiem una mena de comando de dues persones i feien, en la vietnamita feien 200 fullets per a repartir per ahí o per a tirar en manifestacions. O sigui, que ahí estava el centre de tot i la poli lo sabia, etc. No? Però era el lloc ideal per a que naixera, va coincidir en l'eixida del llibre El País Valencià, de Joan Fuster, el de Sánchez Guarner, que també estava ahí, Andrés Estellés, o Vicent Andrés, que venia de tant en tant, i Ventura, que era un poquet, Vicent Ventura era un home prodigiós que tenia una agència de publicitat, que es deia Publipress, però ell era un nacionalista i va ser el primer que va crear aquí un partit socialista en els anys 60. I era un geni perquè tenia la visió del polític i la visió del publicista, que tampoc estava mal.
Vull dir, vostè lògicament sí que participa de tota aquesta posició al franquisme, a nivell de política sí que no arriba, no, al Partit Socialista ni al PSPB, no, vostè no arriba a militar mai, no?
No, crec que el Ventura en un moment donat es va fer a tots els coneguts i tal un carnet per a més que res per a la comptabilitat, diguem, ja som 800, m'entens? Sí. Però era un poquet això, i sí, jo sempre he sigut de pensament socialista, però després la veritat és que mai he estat dins d'un partit, ja m'estic referint a la transició, etcètera, etcètera, mai. L'únic carnet que he tingut ha sigut el d'artista de circo i variedades que ens donava els sindicats franquistes d'ací per a poder actuar, i el del Partit Socialista de Ventura. Però mai he militat. He col·laborat en tots, és d'esquerra, en tots. Ningú me pot dir que l'haig dit que no a... He actuat per al Partit Comunista, per al Partit Socialista, per al PSOE, per al PS, el Partit Socialista, el de Tierno Galván, el de l'altre, de tal, per a tots, inclús per al FRAP. Entonces, però mai he sigut militant, perquè considero que sóc una persona lliure. Vamos, perquè jo sóc d'esquerres, no he sigut... des dels 18 anys, he sigut d'esquerres, he vist les coses clares, mai m'he baixat del burro, no m'he canviat de chaqueta i aquí estic. Segurament així no me va.
I diguem, no, que precisament en aquesta generació universitària vostè ja ha citat dues personalitats, una és Alfons Cucó, no? L'altra és Manuel Ardit.
Manuel Ardit.
Que diguem que sí que en el sentit dels quatre setes sí que serveixen, no, per a fer una influència que és...
Absoluta, absoluta. Tens que tenir en compte que jo en aquells moments escriure en valencià me costava molt, el que escrivia ho tenia que passar per ells. A veure, no, aquí t'has enganyat perquè no és així, que és aixana i tal i qual. I ells eren... Ells, a més, com a curiositat, el Cucó i Ardit tenien un grup que crec que es deien els Escolans, que eren ells dos, en una guitarreta, i cantaven cançons de Brassens, de els coneguts aquí, no? I jo sempre he tingut aquesta influència, diguem, afrancesada i italianitzada, eh? Per a mi els, encara que després van eixir els Beatles i els vas devorar els Beatles, però no vas cantar mai perquè no era el meu estil. A mi m'agradaven els francesos, tal com el Jacques Brel, Georges Brassens, Leo Ferrer, Gilbert Bécaud. Marie Marie, que la primera cançó que cantarem en valencià era de Gilbert Bécaud, i a més m'agradava molt perquè era una cançó d'un tio que està a la presó i escriu una carta al seu, a la seva dona, al seu amor o que siga, diguem, si isca la Pasqua, quan estiga alliberat, anirem a veure el meu jardí, en fi, una carta d'un preso a la seu, al seu amor, no? I va ser la primera que van cantar al valencià en gran èxit, eh? I era de Bécaud, una cançó molt, molt desconeguda. Bécaud la va gravar en un disc, Yves Montand va gravar una altra versió en francès, i la nostra són les que conec.
I diguem que aquestes primeres traduccions sí que eren exclusivament de Cucó i de...
Sí, 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 inclús gravarem alguna cançó d'ells, una que tenien Per la nit, una que es deia Per la nit i tal, que eren d'ells, la música, la lletra, i la gravarem els quatre setes, saps? Després, al poquet de temps, jo ja vaig, crec que vaig entrar en contacte, aquí teníem llocs de reunió, que eren o bé en un cafetín o bé també n'hi havia un lloc allà al costat d'on està el Cort Inglés de tota la vida, en la plaça del Picadero, que es deia Concret Llibres, que era la primera botiga de llibres, la portava Cerneguet, crec que també estava Eliseu Climent per ahí, i tal. I allà anaven a... Oye, tío, ¿tens algo en la trastienda ahí que... Hemos portado libres que estaban prohibidos, compraban tal. No, no eróticos, aleshores mos interesaba más la cuestión política, y me vas a comprar pues el primer libre que vais a ir contra el Opus Dei, que del ruedo ibérico y tal y cual. Esos libres que no tenías ocasión de... y llegírmelos, porque he llegit molt en esta vida, molt, molt. Tot me interessava, I tot això creava un ambient que, a més, inclús en els grups d'amics que no eren de la universitat, tu anaves clavant-li un poquet el verí i se de... tio, que això és nostre, tenim una història, tenim una llengua, tenim una literatura, tenim gent, tenim... I anaven fent proselitisme, diguem.
Digam, estem parlant més o menys, no?, finals dels 60, primers 70...
Estem parlant intensament de principis dels 60, perquè l'any crec que va ser 66. Els 4-7 tinguérem... a veure, farem una actuació en el cine Artis, que està ahí on estava el carrer este dels cines, que era per a un lloc que jo estudiava dibuix ahí per a escenografia i tal, Estudio Barreira, que són uns estudis encara molt coneguts, pues els meus companys de la classe de dibuix i tal, per què no fem enguany un viatge de fin de curs i tal, fem un festival i va. I llogarem el Cineartis, vam enrotllar a Raimon, va vindre i el concert era de Raimon i dels 4Z. Era un diumenge de matí, una matinal, i a l'endemà vingué la policia a ma casa, allà al carrer Sisca, a migdia, Luis Miguel Campos, tal, no sé cuánto, vostè que acompanyava a la comissaria. Pues, no va dir res en casa, perquè no s'acollonava, sobretot ma mare, i me duerem, agarraren a tots els 4Z que n'hi havia en aquells moments, estigueren tancats 72 hores, mos portaren al juzgat de guàrdia, el jutge mos va deixar lliures de moment, mos va llevar els passaports i tot això, i després el governador d'aquí, que era un tal Sánchez Rueda i Sánchez Malo, que era, venia per nosaltres, a Raimon no l'agarraren perquè després de l'actuació se'n va anar en tren, que estava al costat del cine este, a Barcelona, perquè tenia una actuació l'endemà. I allí no s'atrevien a fer tonteries. A nosaltres sí. I després ho va dur al Tribunal d'Ordre Públic a Madrid, diguent que havíem parlat mal de Franco, una tonteria que no... que a més pues, no eren certes, no eren veritat. I al final, després del juí en Madrid i tal, ja mos deixaren lliures i tal i qual. Però eren uns anys molt durs, molt durs. I a partir del 66, aquí en València, mos prohibien totes les actuacions. És a dir, nosaltres tots els anys fèiem un recorregut per les facultats. O sigui, anàvem, fèiem un recital en Medicina, un altre en Ciències, un altre en Econòmiques, un altre tal, saps? Filosofia, no sé quantes. Fèiem un recital en cada puesto. I aquí mos prohibiren totes. I totes les actuacions per pobles, etcètera, etcètera, saps? Així era la cosa. Aleshores, tingueren que deixar d'actuar aquí. Se n'anàrem en el 68, se n'anàrem uns mesos a Barcelona, a veure si allí podíem viure de tocar i tal, però també les coses no estaven massa bé, i ja se tornarem i deixarem en stand-by els 4Z. Fins a l'any 76.
76 que torneu. L'stand-by més o menys quan, a quin any seria?
Jo crec que el 60, finals del 68. Decidirem entre tots de que no se podia viure així, clar, sense poder actuar.
De fet, és curiós, no?, que diguem, si en aquesta època n'hi havia dos intèrpretes que eren el màxim en la música en valencià, un era Raimon, l'altre era vosaltres, diguem que...
Ja estava Ovidi, però estava en Barcelona ja, eh? Ovidi és del 66, 67, Baixir, i ell ja estava en Barcelona,
I diguem que anàreu per vosaltres, que potser éreu els que teníeu un contingut menys polític, no? Éreu els de la música més ballable.
És... Sí, no.
Brassens està clar que és el que...
Teníem cançons ja que eren sempre metàfores, Te puc dir que la cançó que canten de l'arbre, per exemple, no deixa de ser el que va fer després Lluís Jacques en l'Estaca. L'argument era el mateix, i el que pare que la nostra era de l'any 63, la vam fer, m'entens? Després... Jacques va fer la seua, però clar, l'arbre era una cançó política. Mare, mira quin arbre hi ha, que no ens deixa avançar i tal. Només 8.000 homes que m'ajuden a tirar-ho, mare. Era el mateix, però Barcelona les donava més por.
Diguem que allí n'hi havia més oposició organitzada i podria...
Sí, n'hi havia més força, a més... Les discogràfiques, tot estaven allí. No? Nosaltres tenim un disc gravat que quan la detenció i tal, ens van prohibir el disc, l'últim que havien gravat i un altre que tenien gravat. O sigui, el que ja tenien gravat i editat lo van llevar de les botigues, que era l'arbre i tot això. Una que era una tonteria més divertida i tal. I després teníem un altre que mai va eixir, que mai va eixir.
En total la discografia tinc entesa que són 5 discos.
Jo en la discografia tinc 4 discos gravats dels xicotets, dels EPs, diria. I després en el 77 vaig gravar un LP en Barcelona, ja sent Lluís Miguel i Esquatreseta, en Barcelona, que me va produir Joan Moles, que era el productor de Llach i de Pi de la Serra i tal i qual, i Maria del Mar Bonet i tal, que era el capo en aquell moment de la cançó allí, no? Varen fer un disc que per a mi està molt bé, no és el millor que tinc, però estava molt bé, en orquestra, en grup i tal i qual. I després ja vaig gravar, a banda d'altres coses, bueno, fins a l'any 80, que per una casualitat de la vida vaig crear una cosa que diria Pachinger Z, sí, que era, això era en l'any 80, però va ser una botxeria.
I això sí que ja és totalment lúdic, diguem. Ahí sí que ja no n'hi ha ni cançons de presents. Ni...
No. Això va coincidir en que ens van cridar d'una falla que es feia primerament en este barri, que era una falla contestatària, en la qual estava de president el Julio Tormo,
que aleshores era aleshores sí que era contestatari
que en el moment aquell era, home, te dic, el president era Julio Tormo, el vicepresident era Fernando, pues, que va ser conseller de cultura en el PP aquí, el primer Villalonga contestatari, jove contestatari. Entonces fèiem ahí unes verbenes, unes fiesta d'aquella en el carrer, que era venia tota València, un despicaci, i sí, a Julio Tormo vestit de fallera major i tal i va, i coses així, no? I clar, els 4-7 també anaven, però jo li vaig dir als meus companys, oye, tio, aquí posar-nos a cantar en la festorra que n'hi ha aquí, a cantar l'arbre i coses d'este, me pareix que és avorrir-les la festa, no? I vosaltres, mira, pugem a l'escenari i ja veurem què fem. I vas començar a cantar coses divertides, anuncis antics de Muebles Peri, de no sé quantos, de Elegía los Tres Ramos, el Colacao, de no sé quantos, i cançons d'estas coentes, no? I la gent se pisava de riure, no? I se'l passava pimpa. I dic, a banda de Lluís Miquel i el 4-7, podíem fer un grup que fos contestatari, però de la coentor i immensa, no? I així, xugant, feren lo de Pachinger Z, que després va ser l'únic colp de sort que varen tindre, perquè varen estar en Televisió Espanyola 3 anys actuant, sí, sí, en el programa de Tola, si jo fora presidente. Bueno, lo que no m'havien donat anys i anys d'estar cantant recitals per ahí, que només es coneixien en València i en Barcelona, perquè actuaren molt allí en el Palau de la Música d'allà i tal, m'us donava dos actuacions en televisió i teníem en un estiu 70 actuacions.
Estem parlant d'una època en què només hi havia una televisió. L'audiència era el... Bueno, sí, una no, ja n'hi havia dos, però eren totes...
Era la 1 i la 2. La 1 i la 2.
L'audiència
era... I ja funcionava TV3, això sí.
Això sí.
En TV3, des de l'any 83, que és quan varen començar, en octubre del 83 fèrem la primera actuació en Televisió Espanyola. I ja funcionava TV3. Perquè diuen, he tingut una audiència collonuda, tal... Teníem una audiència brutal. A mi m'ho diuen i jo m'acollonava, perquè diuen, n'hi havia... El programa es feia en la 2 de Televisió Espanyola. I saps quines audiències teníem en la 2? 12 milions d'audiències. Jo deia, això és absurd, no? 12 milions, jo m'imaginava anar-me'n a la Manxa i a la Meseta, tio, i veure tota... un canto ple de gent i que no cabien bé, i dic, tot això me està veient. I tot s'inicia d'actuar a collonit, eh? Però fèiem això, bromes o cançons. Cantàvem cançons també, mai me deixaren cantar en valencià. Això també és de veres. Televisió Espanyola, sí, vas cantar una o dos perquè se les va escolar així, eh? Però normalment me van dir, volíem gravar el No me quite pa de Brel perquè n'hi ha tal i tu sé que la cantes i tal. I dic, home, i tinc una versió en valencià que l'he fet jo. No, no, en valencià no, en francès. La vas cantar en francès, sí, sí.
Digam, això és una anècdota un poc desconeguda, però sí que alguna volta s'ha contat, no?, que no podíeu cantar en valencià en Televisió Espanyola.
Sí, però era més perquè des de Madrid, en aquests anys també, ho veien tot un poc el provincià, saps? Cantar en valencià. Després cantarem pues, la manta, una cosa de festa que organitzarem en televisió i cantaven pues, cançons per a votar la gent.
Reservat per al folclore, diguem.
Ja, sí, però no les agradava massa. Inclús mos traguérem una vegada que anàrem a Madrid a gravar el programa i traguérem una pancarta a nosaltres. Quan anàvem a gravar, volem cantar una cançó en valencià, eh? Això ho gravarem. Ho gravarem en Televisió Valenciana i després ho posarem. Però no mos ni saben, tio. No sé per què, eh? El Tola també era un tio que era molt llest, però també estava un poquet tocat, però... Ell era de Vallisoletat, d'estos profundos, i això de los... No entenien les coses de la... del nacionalisme gallec, ni el basc, ni el català, ni res. Bueno.
Ara, si vol, tirem un poc més enrere, tornem als 4-7 quan eren 4-7, perquè 1970, si no m'equivoque, naix Novi Mag.
Novi Mag, sí, va néixer en el 70. 69 crec que va ser finals. Bueno, però se va posar a funcionar el 70. I això era... També és una cosa curiosa, que és que jo treballava en publicitat en aquell moment. Estava treballat en una agència de publicitat i jo feia els dissenys i tal, i de coses, portaven, no sé, Jardín San Valero, no sé quantos, marques prou conegudes aquí i tal. I aleshores va entrar un tio que era de comercial, no? De vendre per ahí publicitat, que era era de Sant Sebastià, un tal Ferrero. I el tio me va cridar un dia i em diu, oye, he tingut una idea, bueno, ell parlava en castellà profundo, de fer... En aquell moment el futbol, per exemple, en Televisió Espanyola, estem parlant de l'any 70, eh? El 69-70. Televisió Espanyola feien els resums del futbol, dels partits, en televisió ho feien, se jugaven dissabte o diumenge i se feien els dimecres. Era quan muntaven ells i feien un programa especial de futbol i passaven, eh? València o Banyà, 3-2, a no sé quantos. Passaven els goles i tal i qual i ja estava. I ho he pensat, i he parlat en el València, d'anar a rodar els partits de futbol que València juga fora de casa, anar, gravar-los en pel·lícula, no existia el vídeo, en pel·lícula de 16 mil·límetres i revelar-les, vindre així i passar-les el dilluns per l'esperar en el cine Coliseum, que era un cine que estava allà en la Gran Via. que era el cine més gran de València, 2,000 i pico localitats. Sí. Total, que comprarem unes càmeres, que per això t'estava parlant també de que les càmeres després les vaig utilitzar en gent que estava fent cine d'actor aquí. Se n'anaven a Bilbao, que juga en Bilbao, se n'anaven en cotxe d'aquí a Bilbao.
En cotxe muntat. Carregat en les càmeres, que no eren xicotetes.
No, no, eren de 16 mil·límetres, però ja eren uns mamotretos que pesaven els trípodes, les cintes, no sé quantos, les pel·lícules. Entonces, ¿qué posaven? El camp de futbol posaven dos càmeres al mig del camp, i de, bueno, al mig, en la tribuna, per exemple, una darrere d'una porteria i una altra darrere de l'altra. Aleshores, posaven aquí dos perquè la càrrega que tenia la càmera durava 10-12 minuts. Entonces, quan veies que estava acabant la càrrega, le dies al de costat, posa't a gravar. Posava a gravar, tu mentre canviaves les de cinta i tal i qual, de pel·lícula, bueno, era un circo. Després veníem així, de Bilbao, per exemple, tornaven, només acabaven el partit, paraven en Madrid, en Fonofil, bueno, una, la única casa que revelava celuloide. Mos esperaven ahí sentades a que mos revelaren la pel·lícula, i una vegada teníem positivada la mateixa nit, agraven el cotxe, veníem a València sense dormir, la muntaven. Muntar vol dir no hi ha en un ordenador, eh?
Sí, sí, sí.
Era retallar. Clac, tallar aquí, posar la pel·lícula així, pegar-la en el celuloide, en el que fora això, pam, i ara. La sonoritzaven de matí, perquè portava banda magnètica, i per la fra a les 4 i mitja la passaven en el Coliseu, el dilluns i el dimarts. El primer dia anaven en cotxe ja en el projector i en la pel·lícula i tal i qual, i anaven pel carrer Colón, i quan arribem a la plaça Bous, veiem ahí una cola, girem per la plaça Bous per anar al Coliseu, i era la cola per entrar al cine, tio. Milers de persones, i a més tots en bufandes del València, banderoles i tal i qual. A més eren uns anys que el València anava bé, anava molt bé. Va jugar la final de la Copa del Caudillo aquella, i en un any d'això va guanyar la Lliga i tal. Anava molt bé. Bueno, tant és aixina que al cap de 5 o 6 partits que farem a Xina, els altres cines van dir que això no era legal, tio. Eren pel·lícules que no estaven passant per el camp puesto, coño, i tal. I protestaven perquè la gent anava al Coliseu, no anava a veure West Side Story. I entonces tingueren que fer-lo per mitjà de l'associació de la lluita contra el càncer. Per als beneficis que es pogueren traure pagant-los als tècnics, eh? Que foren per a ajuda contra el càncer, i encara estigueren 3 o 4 anys més.
Una curiosa història.
Era una història curiosa, eh? Curiosa, a més, dins d'això, imagina't la quantitat d'anècdotes que tenim. Entonces jugaven, o sigui, jugaven, anaven els futbolistes, a vegades en el mateix bus, i tot que ells, i eren una panda de golfos que te cagues, no? Però me lo pasé molt bé.
Ha jugat totes aquestes coses. Digam, tot això se feia, òbviament, en l'acord del millor del club, però vull dir, també sorprèn, no?, en la, lo senzill que podria ser, ara és impensable, de dir, no, mon anem a Sant Mamés o mon anem a Riazor, sí, on siga, i gravem.
És que, clar, les hores no se plantejaven, no? Oye, mis derechos, mi no sé cuánto, no se plantejaven això, i al més el club de dies. I després una vegada hem passat per allí, que a més a vegades tenien que anar a pobles també a passar-la, a Gandia, per exemple, que hi havia una penya valencianista que te cagues, ja. O sigui que la passejaven un poc, però quan ja havia passat se la regalaven al club, I el club he cantat, tenia inclús encara els tindran, el que pare que igual ha arribat algun golfo d'estos i les ha tirat totes, però no sé, saps? Però era una bona idea, una idea que a més mos volgueren copiar i no pogueren, eh? Diuen que això era impossible, però nosaltres ho feien, feien, i estava bé, tot el que és pel·lícula de 16 mil·límetres, un projector de Xenon que te cagues, que tingueres que comprar, i tal igual, però la gent se ho passava, tio, era com si estigueses en el camp de futbol. Ah, si ja, mira.
La gent ja sabia el resultat, no? Però que la gent ja sabia el resultat.
Sí, però era igual. Es era igual. Quan ja arribava el gol, que havia marcat en València, tio, i tiraven les banderoles. Bueno, jo estava sorprès.
I diguem que la cara ve precisament, no, de tota aquesta activitat futbolística és que en Novimag no només es feia lo del futbol,
no,
sinó que també es feia altres coses.
Claro, perquè jo era el meu ambient, era l'altre. Jo de futbol, pues bueno, quan hi ha un partit que m'interessa veig, però no mai ha sigut un això, però els meus amigatxos eren això, Casimiro Gandia, Luis Rivera, Rafa Gassent, tots estos que estaven ja, hòstia, pensar de fer una pel·lícula sobre Salomé, hòstia, tio, i se n'anaven ahí al Teatre Romano i sense demanar permisos ni hòsties, en dos càmeres, i ahí mos vestien de romanos, pues en un llençol que tenies per casa, una corona de la de llaurer que te la feies tu, i tal, igual. I mos lo passàvem pipa. Eh? Allí eren tots, jo feia de càmera o feia de general
fascista,
era igual. M'entens? I tot això, el cine valencià, no és que siga per mi, però el cine valencià en aquells moments estaven i hi havia unes lumbreres, que el que pare que no tenien diners. I se la putada, José Luis Forteza, tal. Hi havia molta gent. I eren un grup, sempre eren grups. La cançó, los rockeros, los no sé quantos, los cineastas, los de teatre, tal. Eren un grup, tio, que anaven la banderola ben alta perquè a més és que ho feien bé, inclús els grups de rock aquí se meravellaven en Madrid i en Barcelona en aquells anys 60, no? De com aquí estava los Milos, que estava Bruno Lomas con los Milos, los Pantalones Azules, los Rockeros, Bruno Lomas y los Rockeros, no sé cuántos, no, de Frenino Bravo, no. Hostia, es que en Madrid no n'hi havia tant ambient. Inclús a vegades he fet coses a la universitat. Los viejos rockeros. I he xutat a uns quants a actuar ahí en el Foxes, tio, i ha sigut un èxit. Perquè està de puta mare, tio. Hi ha abueletes. Ara les hem proposat una cosa que no les agrada. Per què no fem un grup que es diga los chicos de la beneficència, valga així. I sí, jo en cadira de rodes, l'altre en una camilla, en un gotero, en una enfermera al costat, però per a trencar, per a provocar, coño, per a que la gent se pise de risa, però canten fent-lo bé, perquè la gent és bona. El que ha sigut bo, en guitarra, per exemple, continua sent bo. Tenim que fer coses divertides ara, eh? Perquè ara la música està molt dispersa, molt dispersa. S'han creat ja les famílies, no? Los del rock són de rock, però los de la cançó, el cantautor és cantautor, però no me digues, saps? Realment, de fet, una cosa que es diu Cantem Valencià fa poc aquí en el principal, que el que volia era això, barrejar els cantautors, el Tai, la gossa sorda, tal, i ho he fet, ha quedat de puta mare, però ningú li importa massa.
Bueno.
Les noves generacions de cantants, no? que no han patit, no han patit lo que hem patit nosaltres, però les falta fusionar-se, saps? Crec jo, és una opinió, eh?
I tornant al tema, lo millor de Nom i Mal, o sigui, este cinema, que són les beceroles del cinema pràcticament contemporani, sí, valencià, estem al millor parlant de algunes obres serien experimentals simplement i d'altres ja eren d'un contingut polític, diguem, d'este...
Sí, alguna, la de Salomé, de Rafa Gassén, recorde que anàrem a projectar-la a Madrid i la segrestaren. Va arribar la poli, la va prohibir, no sé què, prohibir, perquè així hi ha una xica en les mamelles a l'aire. Jo suposo que seria això, perquè eren defectes de forma, no de fondo, tenia. La gent la segrestaren i l'ha perdut. El Gassén l'ha perdut, ha recuperat alguns trossos que tenia ahí, ha tornat a muntar un altre i tal, però és una putada.
Cinema perdut, que faig que no, però n'hi ha molt de cinema perdut, sobretot de l'època més antiga.
Sí, n'hi ha molt. N'hi ha molt de cinema perdut, eh? Este, uno que va a morir, coño, que feia moltes pel·lícules de l'època ixa, ja no me'n recordo. Bueno, també se va perdre tot el que havia fet, tio, que era important, perquè a més eixien, en les pel·lícules de Gassén, per exemple, eixia Amadeu Fabregat d'actor, l'altre de no sé quantos, jo eixia de Fender of Frog Wells, l'altre de... Era història, coño. Jo estic intentant recuperar història, però és que jo no els tinc, jo no tinc això, tinc algunes coses.
I o sea, diguem que n'hi ha alguna cosa que s'ha pogut mantindre, però podem considerar que la majoria, sí, de la producció, anem a ser optimistes per a de lo desconocido.
Sí, sí, n'hi ha algunes coses, de Rivera, de Lluís Rivera sí que tinc algunes coses que eren exercicis, eh? Pues, coses de 10 minuts, un quart d'hora, era un poquet, com el que ara seria un curtmetratge, pues, però que no tenien diners per a més. I de Casimiro tenia una que dia Sega, Sega, José Luis Forteza tenia una altra, que de la Vare Mai en Albal, no, n'hi havia coses, eh? N'hi havia coses interessants com per a posar-les com l'inici del cine valencià, però no dels anys 30, que també va haver el pare de l'Andreu, el famós Andreu d'Estudio Sandro, el pare va fer el Fava de Ramonet en pel·lícula i tal i qual, però ja era una indústria, no entenc? Era una indústria. I allò sí que se conserven coses en la filmoteca, però de tot això de la primitivos del cine d'autor no es conservava pràcticament res. Una putada.
I a nivell de, a lo millor, anar a la filmoteca i proposar alguna cosa, això s'ha intentat?
Sí, o... no, s'ha intentat, eh? La filmoteca té coses no de les nostres, eh? Les nostres tindrà retalls que s'han quedat per ahí, saps? Per a mi sí que m'han deixat coses. Jo tinc coses guardades molt interessants, eh? Per exemple, tinc una ISO de los Milos, una ISO en blanc i negre, que van fer en l'any 60. Com un videoclip.
Sí, 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 sí.
Entens? Los Milos. Això no el coneixia ningú, hasta que jo lo vaig parlar de qui ho va fer i me va deixar per a un programa que vas produir jo de televisió que dia 60 del 60, que ahí se parla, cada capítol era uno de música, otro de teatre, otro de política, otro de tal. I ahí el vas traure. I la gent me cridava, i tio, d'on has tret això? I jo no puc dir d'aquí, ni te vaig a fer una copia, així que te jodes. Però, bueno, sí, inclús de la filmoteca.
No, sí.
M'estic enrotllant, no?
Que va, que va, estem encantats.
És el que volem.
És el que volem, és treure això. Perquè, vull dir, jo abans de fer això, doncs, repasse el que n'hi ha per internet i tal, però, vull dir, se parla de Novimag, però no se diu hasta quin punt es fa Novimag.
Claro, claro.
O, per exemple, el tema dels partits del València gravats en cine, això jo sí que ho he llegit, el circuit de gent, potser un poc més erudit, el València Club de Futbol, Això sí que ha comentat el tema en plan nostàlgia.
Pues yo era uno de los artífices. No, me agrada recordarlo, además, porque era una cosa, una buena idea.
Era muy popular también.
Era muy popular. Y que a veces pensé que eso se podía utilizar también en otras cosas, por ejemplo, yo qué sé, en los consejos que ni han por ahí, que son yo, en el film, coño, emanar permiso y andar a grabar la actuación de Kishiga, tío, y tíndrela, y después día pas en un cine de estiu, si vos pas proyectes cosas que no están, que no están a, no, no al, al endemà, pero después cuando, aparte de que se pasa un altre film, pues tú fas una nit del fix, yo qué sé, cosas vistes, ¿sí?
L'únic dia d'avui crec que en el tema dels tarets la cosa ja seria... Ara tot el món vol tindre...
Sí, sí, no és en el permís d'ells i en tot això, impossible.
Sí, però... N'hi ha gent molt, molt roïm per ahí que no te dona permisos per a res, eh? Però n'hi ha gent, tio, que el que vol... Ells hi han guanyat tot el que tenen que guanyar. Si van 100 i pico mil persones, eh? El negoci ja ho tenen fet. Que ho poden vendre? Sí, clar, que ho monten, que graven, que ho monten i que ho vengan a les televisions, jo què sé, per 2 quinzets, és igual. Però jo crec que una vegada tens això, el benefici en una mà i la gravació en altra, hòstia, jo el que voldria és que ho veixés a tot el món.
Molt bé, doncs, si vol ara continuem. Digam, Novimagues, per exemple, parlant de l'any 70, duraria el tema del Baix Club de Futbol potser fins a l'any 73 o per ahir.
Sí, 73, 74, sí.
Mos trobem que l'any 75 va el Franco i els 4Z que, digam, tenien eixa suspensió de part de l'autoritat ja no la tenen i és ja quan renaix Lluís Miquel i els 4Z en el 76.
Sí, una vegada mos Franco, al poc de temps me vas trobar a dos que havien tocat en mi en el grup, en el 4Z i tal, per ahí per la Gran Via, i un dia, tio, per què no tornem? I tal, ens reuníem en ma casa o tal i qual, i la guitarreta, i tornarem a fer Lluís Miquel i el 4Z, debutarem en el València Cinema, en l'any 76, farem moltes actuacions. En el 77 anàrem a la Bienal de Venècia, a tal. Aleshores havia obert un poc la porta, m'entens? Que abans sí que havíem actuat en França i en tal, però eren coses molt puntuals.
Ara que comenta lo de la Bienal, també repassant coses, no?, per fer l'entrevista. Recordo una anècdota, no?, que vull dir, dins de moltes de les cançons que adaptàveu, franceses i italianes, n'hi havien algunes que eixien de pel·lícules italianes, no?, com pot ser, sí, El Sorpàs o alguna d'estes, sí, moltes de les cançons que eren la banda sonora de fons. Lo de la Bienal potser era per això o era per...
No, la Bienal del 76 va ser que estava dedicada, n'hi havia en la part del cinema, n'hi havien coses d'Espanya. Acabava de morir Franco, estava ja bullint-se la democràcia i tal, i dedicaren un gran apartat a Espanya. I aleshores anàrem a actuar allí Maria del Mar Bonet, Joan Isaac, Carlos Cano, nosaltres i algú més. I estigueren 5 o 6 dies, les nits actuaven en el Palau, on donaven les pel·lícules i els premis i tot això, altres en el, allí al costat de la plaça Gran Mar, en el Palau Ducal, Palau Ducal.
I el tema d'adaptar lo millor, vull dir, simplement adaptàveu cançons que vos agradaven i a vegades apareixen en pel·lícules, o les adaptàveu perquè havíeu vist la pel·lícula? O...
No, perquè... Per exemple, El Sorpaso i tal i qual, tocaven cançons de la pel·lícula. en valencià, però després fèiem el nostre repertori. Entonces allí passaven una de Berlanga, allí vas conèixer a Ricardo Muñoz Suay, que encara estava, en aquell moment encara estava en el exili, Muñoz Suay i Renau. Vas conèixer en Venècia. En la casualitat que de Ricardo Muñoz Suay resulta que eren familiars, no de segons o tercers, perquè ma mare era de cosina segona seva, en fi, no sé. Antes i després fórem grans amics, el Berlanga, tal i qual. També, saps? Eren experiències molt boniques. Estiguérem després, un poc més tard, en el 76, que va ser, estiguérem en Suècia, actuant, Quico Pidal Serra, Maria del Mar Bonet i jo, sí, actuant en Suïssa, en França, en París, en Portugal, estiguérem... passejàvem molt.
Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.